Doncs apa, que arriba ja aquell dia, el dia de la salut, o el dia després de la salut, però que la cosa segueix, que anem de cara a Nadal, que avui és divendres 23 de desembre. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Veus tants dies mundials que hi ha? Doncs avui no n'hi ha cap, almenys internacional. I després hi ha dies que n'hi ha molts, el mateix dia. Doncs anem a repartir-los una mica més. Però vaja, que estem a divendres 23 de desembre, demà 24, ja la nit de Nadal. I diumenge, dia de Nadal. I dilluns, dia de Sant Esteve. Allò que ja semblava lluny, doncs ja ho tenim aquí. Hores d'ara, per sobre dels 12 graus a la ciutat de Lleida, tot seguit marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes, per buscar aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de moltíssimes coses. Mira, per començar, estaran nosaltres la Mari Carmen Salvador i el padre Nacho, que és el delegat de diocesà de la Pastoral Penitenciària de Ponent. Amb ells parlarem, com cada any, de com es viu la Nadal a la presó, per exemple. El Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez. El divendres de cine, amb la Laura González. Amb tot això, a la una. A partir de la una, avui estarà amb nosaltres el bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls. Amb ell parlarem també del Nadal. Del Nadal per un cristià. I, escolta, jo li preguntaré que com passa el Nadal un bisbe, el bisbe de Lleida. També estaran amb nosaltres avui el Brian Caffrey i el Xavi Roma, perquè tenen concert preparat, com sempre, pel dia de Sant Esteve, el dia 26, a les 8 del vespre, al Cafè del Teatre. I l'Espai Groc, que avui hi ha una sorpresa molt maca. Saps que es jubila una persona a l'Auditori Municipal Enric Granados? Doncs ella, sí, sí, ella, estarà aquí amb nosaltres, avui, en directe. Abans de tot, busquem la previsió meteorològica. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts amb unes temperatures avui sense grans canvis, amb lleugers ascensos a zones del Pirineu, amb màximes en general de 17 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital. La màxima serà de 16 graus a Balaguer i de 15 a Viella i a Tàrrega. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent continuarà en general fluix i predominarà la component oest. Si mirem ja la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats o clars a la província de Lleida amb alguns intervals de núvols alts i durant el matí no es descarten núvols baixos i bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes demà de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida capital i a Tàrrega i de 15 a Balaguer i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, ràpidament, la darrera hora informativa.
Lleida. Estàs informat.
Res de la grossa, ni la segona grossa, ni la tercera no grossa, ni els quarts, ni els cinquers. Res de res a Lleida. Sembla que a sort van rascar algun dècim, alguna sèrie d'algun d'aquests premis. Però vaja, en general, res de res un any més. Ara és quan penses, mira, l'any que ve no pot ser, no en compraré tanta. Però després arriba el novembre, desembre, te l'ofereixen, octubre ja, a vegades, hasta l'estiu, i acabes comprant. En fi, mira, aquells minuts d'il·lusió d'ahir no te'ls pren ningú, i després, doncs que sí, que la salut regni per sobre de tot. Anem a l'actualitat informativa, que també és divertida, t'ho dic amb segones, perquè resulta que l'home de 52 anys detingut el dilluns al col·legi per atracar 7 vegades la mateixa benzinera des del febrer del 2021 ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. La jutgessa li ha prohibit acostar-se a la benzinera. O sigui, ja hem guanyat algo. La jutgessa li ha dit, escolta, no tornis a aquella benzinera. Li podia haver dit, escolta, no tornis a robar, sisplau. Però no, no. Li ha dit, no tornis a aquella benzinera, no et pots acostar a aquella benzinera. 7 vegades, 7 vegades està en llibertat amb una advertència. No et tornis a acostar a aquella benzinera. Si quan et dic que alguna cosa falla... En fi, va, anem a les previsions, perquè tenim el Nadal aquí i, per tant, les estacions hivernals també estan fent càlculs. De fet, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació turística mitjana del 70% al Pirineu de Lleida durant els 10 dies de les festes de Nadal i Cap d'Any, en el període comprès entre aquest proper dilluns, 26 de desembre, i el 4 de gener. Per Cap d'Any, el 30 de desembre a l'1 de gener, és quan es registraran les millors dades i es fregarà la plena ocupació a bona part dels establiments d'allotjament turístic del Pirineu, així com turisme rural i places de bungalows als càmpings del conjunt de la demarcació de Lleida. De totes maneres, el que sempre et dic, si pots permetre, si pots sortir, ben fet fas. Ara, com que has de sortir a la carretera, almenys amb molta cura, si us plau, amb molta cura, que no haguem de donar cap mena de xifra d'aquestes, d'accidents o de ferits a les carreteres. I abans de parlar de la notícia econòmica, les Borges Blanques exigirà estalviar aigua en piscines, jardins i cases i multarà per malgastar-la. Impulsa una ordenança pionera a Lleida que obligarà a incorporar mesures per reduir el consum a noves obres i reformes i les sancions de fins a 600 euros per usos lúdics i regar zones verdes en sequera. En fi, ja veieu que passem del blanc al negre amb una facilitat pasmosa. Acabem. Notícia econòmica del dia. El sou mínim interprofessional de 1.082 euros suposa vorejar el 74% del sou mitjà de Lleida. Això vol dir que, de promig, a Lleida tenim un sou baix, excessivament baix i proper al mínim, al sou mínim interprofessional. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, estic contenta, que ho he dit al principi del programa, perquè va quedar la Mari Carmen aquí als estudis. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, anem a parlar avui amb el padre Nacho Blasco, que és el delegat diocesà de la Pastoral Penitenciària de Ponent, que més o menys és un clàssic d'aquestes dates aquí a la ràdio, eh?
Sí, perquè també hem de parlar, com no, dels que estan a Ponent. També és necessari que ens en recordem d'en ells. Padre Nacho, ¿cuál es el lema de la campanya de Navidad 2022?
Pues este año tenemos un lema, yo creo que es, bueno, buenos días, bastante bonito, que es Nadal, historias de esperanza a la persona. Y lo que queremos expresar es cada una de las historias que encontramos dentro de la prisión y que son muchas veces historia de superación, historias de esperanza, historias de reencuentros con las familias, sobre todo intentando soñar un poquitín para en el futuro de aquellas personas pues que lo tienen un poquito más complicado y por causas diversas de la vida pues están en la prisión.
Precisamente en las historias de la prisión, este año vienen pues dos historias para pensar, dos testimonios, el de Sergi y el de Mónica, muy bonitos, que nos hacen pensar también en cómo se trabaja, cómo se vive y cómo son las personas que están en la prisión. Vamos a ver, los objetivos. ¿Hay objetivos especiales para este año, para que se preparen para próximamente?
Pues mira, la idea fundamental de la campaña de Navidad es, primero, crear conciencia sobre el mundo de la prisión. Además, en nuestra ciudad la prisión la tenemos muy cerca, cosa que no ocurre en otras ciudades, en otras provincias, y nos hace caer en la cuenta de que, bueno, pues que hay una población que forma parte de nuestra sociedad y que por circunstancias está en prisión, ¿no? El objetivo de la pastoral penitenciaria siempre es un poquitín pues visibilizar el mundo de la prisión y el trabajo que la Iglesia diocesana, a través del voluntariado, de los capellanes y los recursos sociales que tenemos, pues llevan a cabo en el día a día de pues eso, de la vida pastoral de la diócesis. Los objetivos pues se repiten los de todos los años, pero sobre todo este año con una misión especial, y es que nos gustaría, soñamos con intentar crear un recurso, un piso, un pequeñito para las mujeres de Ponent, porque actualmente no tienen un sitio donde pasar permisos penitenciarios aquellas que no tengan familia o su familia viva lejos o sean extranjeras y sin embargo tuvieran la posibilidad de disfrutar de permisos penitenciarios y también por si alguna de ellas necesitara una estancia en libertad una vez haya acabado la condena. Además de pues mantener el piso de hombres, que ya llevamos 4 o 5 años funcionando, estar pendiente de intentar acompañar a las familias de los presos en, que lo pasan también muy mal en la calle, porque muchas veces el que está en prisión es el cabeza de familia, ¿no? Y también, pues bueno, pues intentar mediar en otras circunstancias donde vemos y detectamos necesidades en los chicos y las chicas que están en prisión, para intentar, pues bueno, pues que la comunicación con la familia, el que las familias les puedan traer paquetes de ropa o enviárselos, en fin, aquellas cositas que son necesarias hacer y que tenemos que seguir intentando hacerlas.
En estas Navidades, en estas fiestas tan especiales, ¿se respetan las ideologías imperantes y las diferentes culturas y confesiones dentro de la prisión?
Sí, sin duda, quiero decir, eso siempre ocurre así. Hay un grupo de internos que evidentemente pues simpatizan más con la Iglesia Católica y son los que participan de forma semanal en las Eucaristías o piden el sacramento de la confesión, pero sí, se respetan todas las ideologías. De hecho, son días en la prisión muy especiales, tristes, pero muy especiales, porque la prisión también se viste de gala con los adornos navideños y con los nacimientos, pues intentando que, bueno, esos días que son un poquitín más complicados de llevar, cuando la familia está lejos o no se puede compartir con ellos, pues sean un poquitín más llevaderos.
¿Cómo podemos colaborar en la campaña?
Pues mira, pues siempre digo lo mismo, tristemente, para hacer cosas pues se necesita dinero, ¿no? Para ese proyecto que queremos realizar, pues haciéndolo llegar a la pastora penitenciaria a través del obispado o de los padres mercedarios en la parroquia de la Merced, además de que lo vamos a compartir pues en el full dominical o en redes sociales.
Para finalizar, solamente un apunte. La lotería quiso colaborar ayer en la campaña de Navidad de la pastoral con una pequeña cantidad por papeleta de la Fundación Mercedaria. Todo suma, ¿no, padre Nacho?
Sí, así es. Pues fíjate que la Fundación Obra Mercedaria es la fundación que tenemos los padres mercedarios a nivel de todos los sitios donde estamos, lo que es para nosotros la provincia de Aragón, que no solo es Aragón, sino Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y 5 países de misión. Esta lotería pues va a servir pues para mantener todos esos recursos que tenemos en Castellón, en Zaragoza, en Barcelona, en Lleida, en Palma Mallorca, en fin, esas cositas. Bueno, ha sido una pequeñita alegría, pero siempre ayuda pues para seguir soñando para estos proyectos.
Gracias, padre Nacho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Paz y bien en estas Navidades.
A vosotros siempre. Muchísimas gracias por este espacio y feliz Navidad a todos.
Gracias.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara ja marxem cap a Príncep de Viana, cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Pues nada, ya lo tenemos aquí, ¿eh? Tenemos el día de Navidad ya, este domingo.
Menos mal que cae en domingo. Me da una pereza, estas fiestas me dan mucha pereza.
Bueno, es fiesta el lunes, menos mal. El fin de año también ha caído fatal, ¿eh? En domingo.
Para quien lo sea, pero bueno. Sí.
Bueno, no sé si es un fin de semana, claro, un poco difícil, ¿no?, para programar.
No. No te creas, no, que va. Viene bastante cargadito, ¿eh? Mira, pues vamos a ir rapiditos. Porque la banda de Jonás, que es una banda de versiones que aparece, que es como el Guadiana, porque aparece y desaparece cada 2x3, se junta una vez al año, creo. Hacen versiones de indie pop esta noche a las 11 por 10 euros en Aboite. Tenemos a Edu Escaño, que estrena en vivo su nuevo disco, el segundo, que se titula Kim Merder, en el Antares a las 10:30 con taquilla inversa. Y tenemos al Jordi Viladomat, que ofrece un repertorio de villancicos catalanes en Almacelles a las 7 de la tarde en la iglesia Mare de Déu de la Mercè. Que ahí es donde va a ir otra vez en enero, pero al Arca. Ajá. Al Arca de Almacelles. Y luego, fíjate, tenemos, una vez superados los 2 largos años de crisis sanitaria por la pandemia que tanto ha perjudicado a la música en vivo, que con estas fiestas navideñas han vuelto a la normalidad, y se notan organización de conciertos que son más que nunca. pese a que uno de los programados, el del Cotton Club, con los Coers, ha tenido que ser cancelado debido a cambios internos en la banda leridana. La Nochebuena, obviamente, queda huérfana de música en directo, porque claro, es el día que están todos de familia. Pero, fíjate, el día de Navidad tenemos en Aboite a las 11, por 8 euros, tenemos en vivo a Juan Lozano y los Frentes Abiertos, descargando esas canciones del nuevo proyecto de este músico leridano de largo recorrido. En el Antares, Jazz, a las 8, con taquilla inversa, ha convocado a Pat Tim y Jam, un grupo de Latin Jazz creado para la ocasión, integrado por Luis Diego Hernández Mejías, batería, Elmar Sánchez al contrabajo y Ramón Masía al piano, que este hará doblete.
Sí.
El popular mesón Rincón Ibérico de Pardiñes, a las 6, con entrada libre, recupera la fiesta con Manuel Moral, en voz y guitarra al frente, acompañado por los guitarristas Jonathan Galeano y Luis Hurtado. Es una fiesta en la que también se da cabida una jam session y al brico micro abierto para los presentes. Y luego el Café del Teatre a las 9:30, por 10 anticipada y 12 en taquilla, se contará con la actuación del músico cubano Ray Cuza, que actuará acompañado por el grupo leridano Sonsonite, a fin de recrear un amplio repertorio de música tradicional cubana. Y el día de San Esteve solo hay un bolo, pero es el que se mantiene con tradición, que será en el Café del Teatre a las 8:30, por 10 euros anticipada a 12 en taquilla, y estará el grupo leridano Arlo, que sí, para la ocasión contará con el músico irlandés Brian Caffrey, porque se han juntado para recrear y rendir tributo a uno de los grandes de la música, como es Tom Petty, concretamente a las canciones de uno de sus discos más emblemáticos y celebrados de 1994, como es el Wild Flowers.
Ajá. Van a estar aquí, ¿eh? Xavi Roma y Brian Caffrey en uno, después de la una van, pues, a estar, mira, aquí.
Pues estos mantienen el concierto de San Esteve,
sí,
que
sí,
también,
sí, sí,
que en mis tiempos mozos, cuando era manager de los Acero Negro, que estuvimos 30 años, también al principio, cuando los cogí, siempre hacían una actuación del día de San Esteve en la añorada Sala Europa.
Ah, pues mira, no, yo en principio, cuando te lo dicen, dice, oye, quieres decir que es buen día, pero después, analizándolo, no está mal, ¿eh? Con Xavi Roma, porque además Xavi Roma hace muchos años que hace este concierto del día 26.
Sí.
A ver, es el día de San Esteve a las 8 de la tarde. Pues la verdad, ya ha pasado todo y yo creo que también es un momento para salir de casa y irte a escuchar música. No es mal día, ¿eh? No es mal día.
Bueno, y más en este invierno, que parece que estemos,
bueno,
en Australia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Que en Australia han empezado el verano y mira, y aquí a 20 grados al mediodía, pues la verdad.
Hombre, es un poco raro, ¿eh? Ahora estamos ya por encima de 13 con sol. Oye, que bienvenido sea, pero que ayer maté un mosquito en casa, que es que nunca me había pasado en diciembre. Es que algo no cuadra aquí, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, para los bares, las terrazas les va.
Sí, vale, perfecto, pero... pero oye, que haya mosquitos en diciembre es un problema, ¿eh?
No me moleste el mosquito.
Muy bien, bueno, pues mucha música, ¿eh? Pensaba que sería más difícil, ¿eh? Pero mucha música, muy bien.
Mucha música y además una curiosidad, que Sia sí, ha destronado este año a la María Carey como reina mundial de los villancicos.
¿Ah, sí?
Que, sí. Según el Showman, que es una canción navideña, es que a mí esto del inglés
no,
me
ya
pone
lo sé.
En la boca. Y según Spotify, eso que cantan mechánicos, Spotify
es la plataforma,
pues es,
¿eh?
Exacto, pues está por encima de la reina mundial de los villancicos desde hace años, que es el All I Want for Christmas
Is You,
de la
sí,
María
sí.
Carey.
Sí, sí, bueno, pues nada, mira, también que tiene que ir
cambios. Se ha quedado en la segunda plaza.
Bueno, va, vámonos con el Melo Malo, que esto sí que no nos lo va a quitar nadie y que también es de los grandes éxitos, ¿eh? Vamos con el penúltimo Melo Malo del 2022. Andrés, ¿cómo dice?
Ahora sí que llega la hora de la verdad, la de rascarse el bolsillo y la de mostrar una falsa felicidad constante. Las fechas navideñas están al acecho, el sector hostelero se frota las manos y los comercios ansían que la sociedad de consumo siga su ruta de hipocresía. Nochebuena, Navidad y San Esteve asoman en el calendario. Son días de tradición porque nos las impusieron, pero si se trata de celebrar algo, mejor hacerlo por el solsticio de invierno que no por algo que suena a cuento. Cuando eres un chaval, vas ciego con el adoctrinamiento educativo y te lo tragas todo. Pero cuando pasas la frontera adulta hay que ponerse ciego para aguantar tanta farsa tragando sin escupir. Menos mal que las fechas de este año son benévolas y no tendremos que estar toda la semana pringando con tanto día festivo sin ton ni son. Al menos los días señalados coinciden con el fin de semana y otra cosa será, aunque muchos no estén de acuerdo conmigo. Eso lo hará todo más llevadero y encima irá bien para estos tiempos de crisis que no cesan. Lo que no podemos evitar es esa tristeza que producen los villancicos que suenan en todos los establecimientos, ni esas felicitaciones insulsas. En mi caso, volveré a desempolvar el disco de la banda sonora de la película El Día de la Bestia para pinchar la canción ideal para estas fiestas, como es esa de Sociedad Alcohólica titulada Feliz Falsedad. Es mi tema antes de salir de casa, cuando me dispongo a acudir a la cita de rigor, sea comida o cena, de esas que se hacen porque sí. Desde que te enteras de que los Reyes Magos van disfrazados, aunque los camellos sí son de verdad, la ilusión navideña se suma, aunque hay que ser tonto de remate para creerte que un tronco llamado tío caga regalos o que un Santa Claus o papá no es, viaja por el mundo en un trineo con renos que vuelan. Ya hasta las cigüeñas que venían de París a traernos los bebés, las tenemos de vecinas perennes. Vivimos en una gran mentira y eso es lo que pretenden los que manejan los hilos, procurando mantenernos como marionetas cual Master of Puppets de Metallica. O se inventan otra excusa para mantener estas fiestas o que pasen de mí, porque hasta sirven para ir sembrando el odio. Y si no, ¿por qué los demonios de algunas representaciones del Pastorets hablan en castellano cuando la obra es en catalán? No quiero hurgar más en la herida, pero está pues la cosa clara. Pese a todo, y dejando los malos rollos para el cine, procurad ser felices y gastad poco. ¡Feliz falsedad! ¡Oh, yeah!
Pero no me negarás que hay tradiciones cuando eres pequeño que son bien bonitas.
Cuando eres pequeño.
Vale. Vale, hombre, a ver, lo del tío, lo del Trump de Nadal es genial.
Hombre, eso es aquí. Yo cuando lo vi por primera vez me quedé sorprendido. Digo, ¿pero qué hacen?
A ver, Andrés, que te lo explico. Que te lo explico, ¿eh? Con nuestra edad. Si tú picas y te sale algo, oye, ¿te crees lo que haga falta o no?
Cuando eres un chaval, sí.
No, no, y de mayor también, oye, tú, si te sale algo, perfecto, ¿no?
Hombre, si te sale ahí un...
Por eso.
Un chiquito de este que no nos ha tocado del gordo...
Pues yo qué sé, eso, o el último álbum de Metallica, yo qué sé, te puede salir lo
no,
que...
El último álbum de Metallica hay que esperar hasta marzo.
Bueno, pues nada, pues un vale. Bueno, oye, que... Bueno, no, sí que coincido en una cosa, gastar poco, porque es que si no, oye, que no te das cuenta y bueno, para este, para el otro, man, sí, 20 de aquí, 30 de allí, 10 de aquí, sumas y el tema de la extra al que la tenga y tal, es que se evapora, ¿eh? O sea, desaparece.
Sí, 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 sí.
En fin, eso sí.
El dinero es un gas.
Bueno, nada, oye, que es igual, si quieres o no, yo te digo que feliz Navidad, que le voy a hacer.
Bueno,
feliz
pues
Navidad.
Pues feliz falsedad, que se dice, ya está. Además, es una gran canción, ¿eh?
Vale. Un abrazo, Andrés.
Venga, larga vida. Oh, yeah.
Sabela. Tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llama aquesta sintonia, comencem a parlar de cinema, és divendres, però ja sabeu que aquestes festes, les estrenes, són dimecres, des d'aquesta setmana, ja us les vam avançar, i avui, ara, amb la Laura González, A part de preguntar-li si ha anat al cine, doncs avançarem les de la setmana vinent. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina pregunta és aquesta? Has anat al cinema?
Sí, he anat al cine.
Claro. Quina pregunta és aquesta a la persona que porta l'espai de cinema?
Bueno, ja setmanes que no tinc temps d'anar-hi, no. però estic complint bastant, últimament.
Vale. Quina vas anar a veure? La dels blaus?
Home, clar. Vaig anar a veure Avatar 2.
Avatar 2.
La el versió, sentido de l'agua.
La versió extesa, la de les 3 hores. Bueno, sí, la versió normal.
I en 3D.
En 3D?
Clar, és una pel·lícula rodada en 3D. Llavors,
encara es fa això?
I tant. I a part és un 3D que val la pena, no és un 3D fet a postproducció ni durant el muntatge. És una pel·lícula que ja està rodada en 3D i és molt immersiva en aquest sentit. O sigui, si teniu l'oportunitat de veure-la en 3D, no la desaprofiteu.
Jo tinc un problema amb el 3D i és que amb un ull hi veig menys que amb l'altre.
Pues ves a la teva òptica de confiança.
No, home, ja ho sé, però no ho requereixo pel dia a dia. Però, en canvi, el 3D el vic bastant menys que una persona que hi veu bé amb els dos ulls.
Clar, però això bueno. És un hàndicap.
Vale, nota. Jo sé que és molt fred, això.
Però si nota no, no m'has de ficar una nota.
Pues, ho farem com ho fan ara. Assoliment notable o assoliment excel·lent?
Home, dic una cosa, és excel·lent, és com a picar molt alt, no?
A partir de 8 i mig és un excel·lent avui en dia, t'ho dic per això.
Ah, sí? Bueno, estic molt desconnectada del món de les notes numèriques.
O sigui, ara per anar a classe i no molestar, ja tens un suficient. És igual si aprens o no aprens. O sigui, ja és això.
No entrarem ara amb les crítiques del sistema educatiu però... al meu espai de cine, Aquí
bueno,
se parla
però,
de cine.
Quina nota li poses?
No vull ficar-li cap nota.
Doncs els crítics de cine li poseu nota a tot.
No, però jo no sóc crítica de cine, jo sóc comentarista. Sí.
Bueno, pues els comentaristes de cine també li poseu nota.
No li fiquem nota. Mira, jo te diré que és una
pel·lícula... A tu et va
agradar? Jo m'ho vaig passar superbé, ja vaig aplaudir, vaig plorar, vaig riure. Clar, en 3 hores te doni temps a fer moltes coses. No, m'ho vaig passar molt bé, és una pel·lícula entretinguda. Tampoc, les crítiques van molt bé, ai, és que no té argument, és que clar, és que s'ha de ser... Tot en ressona, tot està escrit, tot està explicat. La manera com te les explica James Cameron les coses, vull dir, jo... Així com Ridley Scott, pues tenemos nuestros más y nuestros menos. Jo crec que James Cameron, a mi m'agrada com m'explica les coses, però des de Titanic fins a Terminator, fins a Avatar mateix.
Bueno, és cert, aquest incís que has fet, és que al final quasi bé s'ha parlat de tot. És com t'ho expliquen ja, no?
Sí,
és com munten la història.
Exacte, i a part és una pel·lícula d'una riquesa tècnica i visual.
I això sí que depèn del director,
Clar. Com. Exacte, quin plano tries, quanta estona deixes, vull dir, potser hi ha mancances de guió, potser els personatges no són profuns. Bueno, és que no vaig a veure això jo.
Bueno, pues saps?
No, si vull veure això, pues aniré a veure un altre tipus de pel·lícula.
Vale, pues re, Avatar 2, que sí.
I ja està.
Li ha agradat a la Laura.
I he de dir també aquí que, mentre veia la pel·lícula, també vaig ser conscient de la banda sonora de James Horner, que ens va deixar el 2015. Per això avui he portat dos cançons de James Horner, que són les que sentireu al llarg del programa. I això, i vaig pensar, ostres, té cert pes, no?, també qui fa la banda sonora.
I
me va agafar com molta nostàlgia de que tot lo de James Horner són igual, ja t'ho dic ara.
Oye, aquesta sé quina és, però no sé de la peli ara. No m'atreveria a dir cap, però l'he escoltat bastantes vegades. Ah, sí, El Zorro.
Perfecte.
O La Máscara del Zorro, no sé com
Correcte,
es diu.
Correcte, sí.
Vale, ara sí.
La primera era La Máscara del Zorro, la segunda La Leyenda del Zorro.
Vale, sí. És veritat, és èpica aquesta,
Sí, però sí que he de dir que totes les bandes sonores de James Horner tenen un... T'assemblen totes.
Bueno, és igual, escolta, pues, sí, ja, però és quan t'agrada un grup, oi?
Doncs... Més de 100 bandes sonores, amb 61 anys, que va morir amb 61 anys.
Més d'una per any.
No, o sigui, molt prolífic, moltes partitures.
Anem a les estrenes. Ja dèiem que s'està estrenant amb...
En dimecres, sí.
Repasso
això una mica ràpid, les que...
S'han estrenat.
Les que s'han estrenat, que són 4, són El gato con botas y el último deseo, que és la seqüela del gat amb botes, en la qual descobreix que la seva passió per l'aventura i li ha passat factura consumint 8 de les seves 9 vides, motiu pel qual emprèn un viatge èpic per aconseguir el mític últim desig I restaurar les seves 9 vides. Jo pensava que els gats tenien 7 vides, però es veu que els Estats Units són 9. Vaig estar mirant i segons la geografia hi ha llocs on els gats tenen 7 i on els gats tenen 9.
Doncs escolta, si ets gat, neix als Estats Units, tens dos extres.
Exacte, bonus track. Tot,
això s'ha estrenat fa 2 dies, eh?
Sí, el dimecres. O sigui, ara que els nens ja no van a escola, pues podeu aprofitar per anar a veure El gato con
botas. La de la Whitney Houston.
Sí,
també.
I Wanna Dance with Somebody, que és el biopic dramatitzat sobre la cantant i actriu Whitney Houston, com deia el Ricard. És un retrat sense reserves de la complexa i multifacètica dona darrere del que es coneix com la veu, en majúscules, no? És des de la seva vida, des de que va cantava al cor de Nova Jersey, fins a esdevenir una de les artistes més supervendes i premiades de tots els temps. Tenim també una pel·lícula coreana que es diu Broken, que és la nova pel·lícula del director Kore-eda, que és un drama sobre una família disfuncional. Una jove doncs abandona el seu nadó a les portes d'una església i dos homes el recullen, dos homes que es dediquen a vendre bebès a pares que estan disposats a pagar una tarifa. Llavors la jove aquesta, la mama, doncs torna a l'església emprenedida i descobreix aquest negoci il·legal i els va perseguint tal i vol desenmascarar-los. Després tindrem també Eugenie Grandet, una pel·lícula francesa d'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima d'Honoré de Balzac, va sobre perquè la jove Eugenie, que és violentament exclosa del contacte social pel seu pare, acabarà fugint a París i enfrontant-se a una situació anòmala per una dona sola a la primera meitat del segle XIX.
Vale. Això ja està estrenat. Això s'ha estrenat dimecres.
Sí.
Ara bé, dimecres vinent, que és dia 28 de desembre, tenim 7 estrenes.
Doncs sí, mira, tindrem El peor vecino del mundo. El títol original és A Man Called Otto, protagonitzada per Tom Hanks. Recorde vagament a Mejor Imposible, tot i que és un remake de la pel·lícula sueca basada en una novel·la sueca també, que porta per títol Un home anomenat Ove, de Fredrik Backman.
Així cada vegada que li han ficat el títol l'han canviat.
Sí, bueno, i la traducció, o sigui, podríem fer un programa especial llarguíssim sobre les traduccions dels títols de pel·lícules en castellà. No,
una
vam
vegada,
fer,
no
vam
fer de poquet,
sí, però això és una ínfima part del que
sí,
es pot
fer. Sí, ja ho sé.
Doncs bé, seguim. En aquesta pel·lícula, El peor vecino del mundo, és una dramèdia sobre Otto Anderson, que està, li dona vida al Tom Hanks, que és un vidu rondinaire i molt obstinat. Llavors una alegre i jove família es muda a la casa al costat, i aquí doncs l'Otto troba la seva nèmesis en l'espavilada i molt embarassada Marisol i els seus fills, la qual cosa comporta una molt improbable amistat que posarà el seu món potes en l'aire.
Bueno. Doncs aquest és El peor vecino del mundo. Aquesta, bueno, la podria veure jo.
És dramèdia, eh?
Ai.
Tinc més coses per a tu.
Va, doncs anem. Aquesta la vull conèixer, però no m'acaba de despertar res, eh?
Sembla super nadalenca, que sí?
Bueno, no sé, és potent, eh? La veritat és que sí, però no em ve ara.
Mira, i és que tanco els ulls i veig a Russell Crowe.
Russell Crowe?
Una menta meravellosa.
Ah, no l'he vist.
Matemàtic.
No l'he vist encara.
Jo crec que la banda sonora deus haver escoltat amb algun anunci.
Pot ser.
De Nadal.
Pues, doncs pot ser. Vale. Molt bé, vinga, va, seguim amb les estrenes de dimecres vinent. Un drama.
Vinga, un drama. Un drama basat en un llibre que es basa en un... Bueno, la pel·lícula es diu El descubierto, que no he dit el títol i jo m'he llançat aquí a la sinopsis. A veure, aquests fets segurament us ressonaran per la repercussió que van tenir aquest tema en el món de la indústria cinematogràfica. L'any 2017, dues reporteres del New York Times, Megan Towey i Jodie Cantor, van publicar una recerca periodística sobre els abusos sexuals del famós productor Harvey Weinstein, que va desencadenar el moviment Me Too arreu del món i que va trencar dècades de silenci sobre el tema de les agressions sexuals a Hollywood. Aquesta és la pel·lícula que mira d'abordar el testimoni de les víctimes de Weinstein. Al descubierto, es diu. Després tindrem Reza por el Diablo, que és un thriller de terror sobre exorcismes i possessions...
Home,
qual...
això per Nadal.
Pues ha de
un thriller de
tot.
Terror sobre exorcismes. Ara per Nadal hem d'estrenar aquesta pel·lícula. Home, és que sembla que ho facin... Bueno, no ho sé.
Vaja. Hi ha gent que no té esperit nadalenc.
Reza por el diablo.
Jo no tinc esperit nadalenc, per exemple.
Bueno, vale, però d'aquí a un thriller de terror, d'exorcismes i possessions, doncs què vols que et digui?
Pues la que trio jo de les estrenes de la setmana vinent...
Tremola, o sigui, encara no ha arribat.
Encara no ha arribat.
Va, reza por el diablo, què li passa?
Pues això, és una monja jove, vaja, home, que es prepara per a un exorcisme i s'enfronta a una força demoníaca que està misteriosament relacionada amb el seu passat i amb un dimoni que també va posseir la seva mare.
No, sí.
A veure...
Ja sabeu el que s'ho tira d'aquí.
Sí, sustitos, així...
No, sustitos no, jo amagat davall de la taula, de la cadira,
no,
vaja.
Tu no vas directament a veure aquesta
bueno,
pel·lícula.
Bueno, això, correcte.
Vinga, seguim. Una altra pel·lícula coreana, La novel·lista i su pel·lícula. És un drama de cinema dintre de cinema amb el rerefons del món literari. Us explico una mica. La famosa novel·lista Jung-hee es reuneix amb dues amigues i la vetllada sembla estar carregada d'una certa tensió, una certa amargor. ¿Vale? Una d'elles va deixar l'escriptura per obrir una llibreria i encara no li ha dit a la Jung-hee què opina del seu últim llibre, que potser opina que és dolentíssim. La segona amiga, doncs, és cineasta i mai va adaptar el llibre de la Jung-hee. Bueno, una cosa que elles tenien planejat, doncs no ho van fer. Llavors, encara que el desconcertament de la Jung-hee... que la Jung-hee no ha publicat durant un temps, doncs, bueno, es troba amb aquestes dues amigues i bueno, en lloc de qüestionar... bueno, ella, la protagonista, la novel·lista, ha començat a qüestionar el seu enfocament literari i té dubtes sobre la sensibilitat que ha forjat el seu estil i la seva personalitat. Saps? És com...
És coreana. Molt,
és coreana i té un ritme una mica lent, eh? Vull dir, cine dintre cine...
Si ja em dius això, malament anem.
Bueno, però hi ha pel·lícules contemplatives. Jo, vaja, veure pel·lis sueques de paisatges.
I per què les sueques han de ser... les nòrdiques han de ser contemplatives?
No totes. He dit pel·lis sueques de paisatges. Bueno. O sigui, tot són adjectius.
Vinga, anem ara al Titanic, no? És això, RMN Titanic?
No.
Però es deia així, que sí, el Titanic?
No sé.
Em sembla que sí.
No sé. RMN crec que ve de Romania, que és el país d'on ve la pel·lícula. No?
Sí, no, això ho sé, però... No, perdó, el Titanic era RMS. Ah. RMS Titanic, es deia.
I de què ve lo de RMS?
Pues no.
Venga,
sé.
Indaga mentre t'explico la pel·lícula Romania. Venga, la pel·lícula RMN...
Royal Mail Ship. Buque de correo real.
Molt bé. Ostres...
RMS.
Quin empaque, no?
No, perquè algú ha preguntat, he ficat al Google què quiere decir RMS i ja l'ha acabat. O sigui, hi havia algú altre que havia preguntat això.
Hi havia algun portal a internet de preguntes Yahoo, poder, eh? Aquells
sí, donen... pot ser. Bueno. Va, RMN Romania.
Estrenada al Festival de Cinema de Sant Sebastià al setembre, aquest drama entre lo rural i l'industrial ha estat aclamat per la crítica per la seva tensió. La trama ens situa uns dies abans de Nadal, com ara, no? Quan en Matías torna al seu poble natal, una localitat multiètnica de Transilvània, després de deixar la seva feina a Alemanya. Està preocupat pel seu fill, el Rudi, que ha crescut sense ell, i pel seu pare, el Otto, que el seu pare s'havia quedat allí i està una mica malaltet, no?, el pare. Llavors, el protagonista, el Matías, té ganes de veure la seva exnòvia, la Silla, i, bueno, tracta d'implicar-se més en l'educació del nen, que ha passat massa temps a càrrec de la seva mare, la Anna, o sigui, la exnòvia
ja.
I la mare del nen no són la mateixa persona, vale? I vol ajudar-lo, doncs, a superar les seves pors irracionals. El nen té moltes pors, vale? O sigui, el nen va al bosc i diu que veu coses. Bueno, llavors, la fàbrica de la exnòvia, la Silla, que ella dirigeix, doncs decideix contractar empleats estrangers i la pau d'aquesta petita comunitat es veurà pertorbada. Vale? I les inquietuds afectaran també als adults. Les frustracions, els conflictes, les passions tornaran a aflorar trencant la pau aparent de la comunitat. No... Aquesta és la pel·li que jo trio.
Ah, que no saps si creure el que diuen els nens a vegades. Jo em vaig conèixer un que deia en ocasiones veo muertos.
No el vas conèixer, que jo tu has fet una pel·li d'ell, Samuel.
Bueno, el vaig conèixer, ell no em va conèixer.
Però
a mi.
Però tu vas veure aquesta pel·li?
Sí.
El sexto sentido vas arribar
a veure. Sí, i et diré que fins al final... O sigui, al final era, crec que l'únic que llavors va dir... Ah, claro! L'únic de la sala. O sigui, se'n renda.
No, l'únic no, que a mi em va passar el mateix. Bueno, i la veritat, pues... que venia allà advertida i no em va agradar. O sigui, a mi les pel·lícules de Shyamalan no m'acostumen a
agradar. Ah, vinga, ara aquesta no et va agradar.
No, en sèrio. Vull dir, ai, jo i Shyamalan no connectem.
Va, que ens plantem a la una, que te'n falten dos.
Dos pel·lícules, dos estrenes...
Todos lo hacen.
Dos estrenes made in Spain. Una és per tu, aquesta de Todos lo hacen és per tu. És una comèdia negra en la qual quatre parelles reben una invitació per passar un cap de setmana a l'hotel on es van casar. El que no saben és que l'anfitrió els hi vol fer xantatge i el que saben molt menys és que l'endemà de que arribin ells allí, l'anfitrió apareixerà mort.
Ah, bueno.
És comèdia negra, eh?
Vale, vale.
Després tenim Inspector Soon i La maldició de la viuda negra, que és animació per la canalla que ens situa al Shanghai de l'any 1934 en un món d'insectes paral·lel al dels humans, on l'inspector San, que és una aranya solitària, lidera la seva última missió contra la seva enemiga, la llagosta vermella, abans d'embarcar-se en un merescut retir. Vamos, que es jubile. Les seves vacances a bord d'un avió entre Shanghai i San Francisco acaben abruptament amb el, quan el milionari doctor Spindlethorpe apareix assassinat. El que comença com un cas rutinari per a Sun decidirà finalment el destí de la humanitat.
Un altre que apareix assassinat.
Sí, però això és de nens, eh?
I, que sí, que sí.
I així d'animació.
Bueno, doncs res, aquestes són les que s'estrenaran la setmana vinent i arribat en aquest punt, ja només em resta per dir-li a la Laura González que si té oportunitat vagi al cine i que passis bon Nadal.
Sí, igualment.
Que és ja, passat demà. Sí, se m'ha de tan lluny.
És que aquest any, enguany, cau en diumenge i, clar, i el dia 1 també cau en diumenge, sí, llavors sí, sí, és com que no te n'adones, és un dia normal.
Doncs escolta, bon Nadal, una abraçada gran, però la setmana vinent ens tornem
ja
a escoltar.
Ja ho sé, que
eh?
Me tens aquí
sí, sí.
Tots los Nadals.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este año sí, este año parece que por fin vamos a tener una noche buena como las de antes de la pandemia. Acuérdate cómo estábamos el año pasado, ¿eh? Con más de una familia, bueno, muchísimas familias que se tuvieron que dividir porque nos acechaba Omicron, esa variante del coronavirus que la verdad nos dio la Navidad. Este año es diferente porque por fin nos vamos a poder juntar sin problemas y disfrutar de una cena en la que también van a ser diferentes los precios. Los que hayan sido previsores, pues tendrán que el marisco, verán que el marisco ha subido un 9%, el pescado un 10%, y el que se decida por el chuletón de ternera, pues lo tendrá un 13% más caro. Esto sí hemos sido previsores y hemos comprado con tiempo, porque los datos que te acabo de dar son del INE del mes pasado. Es decir, no reflejan el subidón que están teniendo los alimentos en los últimos días y especialmente en las últimas horas.
Ya va pegando el subidón. La merluza es lo que más ha cambiado. Ha subido unos 10 euros el kilo.
La almeja la demanda mucho. Subió de 24, 25 euros a 35, 36. Y luego el centollo de subió 50%.
El cordero de chale le hemos tenido que subir otro euro más. Las galeras está disparando de una manera bestial.
Cabrito sí que es cierto que está entre un 5 y un 8% esta semana con respecto a la semana anterior.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. Hemos hecho un seguimiento durante varias semanas de los productos que forman parte de la mesa navideña y lo que notamos es que hoy, en esta previa de Navidad, la carne cuesta un 26% más de media que hace un año. El pescado fresco congelado cuesta un 12% y un 9% más el marisco. Nos dicen en estos mercados que la estrategia de las familias es la de generalmente mantener los productos más caros en la mesa navideña, pero sin embargo en menor cantidad, lo que se dice ajustar el presupuesto. Menos mal que no todos son subidas a la hora de preparar esta Nochebuena. Por lo menos hoy podemos contar que encender el horno para preparar el pavo o la merluza nos va a salir bastante más barato que el año pasado. Para hacerte una idea, este viernes el precio de la electricidad ha caído un 60% con respecto a la jornada de ayer. Hoy estamos pagando de media a 21 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo desde mayo de 2021. Y es que la factura de la luz es otra de las diferencias entre la Navidad del año pasado y la de este. Y además ha sido un cambio para bien, porque este mismo día, hace un año, la luz la pagábamos a 384 euros. Hoy, como te digo, la tenemos 363 euros más barata. Ya ves, un pequeño respiro navideño que desde luego no viene nada mal. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y entre esas cosas que están pasando, pues estamos pendientes de París, donde un tiroteo en el centro de la ciudad deja al menos 2 personas muertas y varios heridos. Según los medios franceses, el autor sería un hombre que ronda los 60 años de edad. La policía está investigando qué ha ocurrido. Y según ha podido saber la cadena COPE, unas horas después de que la audiencia de Sevilla le diera a José Antonio Griñán 10 días para entrar en la cárcel, su abogado presentaba un informe médico alegando que el expresidente andaluz padece cáncer de próstata. A juicio de los abogados, Griñán no va a poder recibir en prisión el tratamiento que necesita. Según fuentes consultadas por COPE, la audiencia podría pronunciarse a lo largo del día de hoy. Después de 6 meses de investigación, la Fiscalía archiva las diligencias por la tragedia de la Valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas. El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes españoles. Y el Boletín Oficial del Estado ha publicado la reforma del Código Penal que ayer se aprobó definitivamente en el Senado. Despenaliza, como ya sabemos, la sedición y reduce los años para la malversación siempre que no haya enriquecimiento. La ley, por cierto, esto es importante, entrará en vigor el próximo 12 de enero. Y en su mensaje de Navidad, los líderes de las principales iglesias cristianas de Jerusalén han denunciado que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan a continuos ataques en su libre ejercicio religioso. A los ataques personales se unen restricciones en la asistencia al culto y amenazas contra la posesión y administración de las propiedades de la iglesia. Y además, el cardenal Konrad Krasinski se encuentra estos días en Ucrania, donde ha viajado para distribuir camisas térmicas, generadores y ropa. El limosnero del Papa ha llevado esta ayuda en medio de un invierno que está golpeando duramente a los ucranianos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey.
Sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, que justo acaba de terminar en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los premios gordos les han tocado al cacereño de segunda red, que se va a enfrentar al Real Madrid. Premio gordo también para el Intercity de primera red, que jugará contra el Fútbol Club Barcelona, y para el Real Oviedo, que se medirá al Atlético de Madrid. El Atlético que tuvo que sufrir anoche ante el modesto Arenteiro. Y luego, mensaje de Simeone.
Pedir que las cuatro patas de la mesa estén firmes, estén fuertes, la gente, los dirigentes, los jugadores, que eso nos hará seguramente volver a recuperar las energías que hemos perdido en este inicio de temporada, que fue de regular a malo y que lo tenemos que mejorar.
El resto de cruces son estos: Ibiza Islas Pitiusas Betis, La Nucía Valencia, Logroñés Real Sociedad, Eldense Athletic Club de Bilbao, Pontevedra Mallorca, Nastic Osasuna, Linares Sevilla, Ceuta Elche, Alaver Valladolid, Levante Getafe, Cartagena Villarreal, Sporting Rayo y Español Celta. Se juega todo a partido único en la primera semana del año.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig pràcticament per sobre de la una. És divendres, 23 de desembre, hores d'ara, ja per sobre dels 14 graus a la ciutat de Lleida, llueix el sol i el que fem és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts amb unes temperatures avui sense grans canvis, amb lleugers ascensos a zones del Pirineu amb màximes en general de 17 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital. La màxima serà de 16 graus a Balaguer i de 15 a Viella i a Tàrrega. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent continuarà en general fluix i predominarà la component oest. Si mirem ja la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats o clars a la província de Lleida amb alguns intervals de núvols alts i durant el matí no es descarten núvols baixos i bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes demà de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida capital i a Tàrrega i de 15 a Balaguer i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Anem a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, només dues darreres hores, les dues dolentes, ja t'avanço. Una, acaba de morir el tercer ocupant del cotxe que va xocar amb un camió a Sopeira, del que t'informava ahir, aquell accident en el que un vehicle va xocar contra un camió de gran tonatge en una zona que ja és un punt negre, declaradíssima de la Nacional 230, al pantà d'Escales. doncs ja havia mort el conductor i l'acompanyant, i ara el tercer ocupant d'aquest vehicle, que havia quedat en estat crític, ha perdut la vida. Es tracta de pare i mare i fill. Pare, mare i fill. Per tant, tota una família que s'ha quedat a la carretera. Per tant, per això et deia, si pots marxar de... si pots fer una escapada per Nadal, perfecte, però ull a la carretera. I després una altra, t'ho avançàvem ahir, havia rumors, però està confirmat, USTEC convoca una nova vaga docent a Catalunya pels dies 25 i 26 de gener. En parlarem a fons. Ara està amb nosaltres Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja us havia avançat avui a l'inici del programa, està amb nosaltres Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Estem ja, anava a dir, amb dates nadalenques. Ja fa dies que estem amb dates nadalenques, però vaja, que estem a dos dies de Nadal. És potser una de les dates, una de les, n'hi ha unes quantes, però d'aquelles dates marcades principals al calendari d'un cristià, el Nadal.
Nadal és la festa més entranyable que tenim els cristians. La important és la Pasqua, la resurrecció del Senyor, però des de fa molts anys el Nadal té una connotació molt familiar, molt popular i molt entranyable. I la celebrem tots amb molt de gust, sí.
A qui anava? Què hauria de ser el Nadal a casa d'una família? Que potser...
Si és d'una família cristiana...
Sí, clar.
Jo crec que hauríem celebrar la festa de la salvació de Jesucrist a la humanitat. Si parlem d'una família, diguem, normal, que no creu o que no ve a la Iglesia mai, pues li podríem nosaltres dir que és la festa de l'encarnació d'un Déu que ens dona la capacitat d'estimar, de ser solidaris, de ser molt caritatius i de ser feliços fent feliços als demés. Jo crec que és una festa que no deuríem llevar-li o traure-li tota la dimensió humana que té. N'hi ha molta gent interessada en que desapareguin els motius religiosos. Si desapareguin la religiositat, jo crec que deuria desaparèixer la festa externa del Nadal.
El Nadal sempre s'ha dit que és el temps aquest per ser millor persona. Això són tòpics, oi? Però sí que és veritat que a vegades sí que t'empapes d'aquest esperit nadalenc, que sempre diem que l'hauríem d'extendre tot l'any.
Sí, de fet, per exemple, en aquest temps és quan es fa el gran recapte, quan hi ha moltes campanyes de solidaritat. Per què? Perquè veiem que la gent està més sensible a les necessitats dels altres. I la gent, quan surt d'un comerç, dona un litro de llet o un litro d'oli. Perquè són dies de reconeixement de la infelicitat de molts i que es donem nosaltres part del que ens porta Jesucrist, que és la pau i la felicitat.
Com viu el bisbe de Lleida al Nadal?
Pues, externament, en companyia dels mossens, sobretot dels mossens grans, en la casa sacerdotal. I després... Pues, en molt de record per la meva família quan estàvem allà, que sempre ha sigut una festa molt entranyable i molt familiar, com deia abans. Ara que tinc sols germans, pues, estic content de viure aquí, a Lleida, en la catedral. A les 12 de la nit celebrarem la missa, no la traurem d'aixa hora, i el dia Nadal també a la catedral, i dinaré molt bé en companyia de tots els mossens que viuen en companyia meva en la casa sacerdotal. I també felicitat a tots els mossens, cases religioses, en una postal, el desitjar-los també que Crist siga present en la seva vida.
Ara parlava de la missa de les 12, la de la missa del Gall.
De la missa del Gall,
sí. De la missa del Gall jo tinc grans records de retrobament amb familiars, d'anar-hi, de fins i tot gent que no són practicants, són creients però no practicants, però respecte a la missa del Gall, com un moment de retrobament.
Sí, jo crec que han canviat molt les coses en el nostre món occidental, almenys. I és que quan jo era més petit, jo tinc ja més de 70 anys, tota la gent sopava i anava a la missa. I avui, per la condició dels sopars familiars que són molt extensos, la gent comença a sopar a les 9 i mitja o les 10 i ja després no vol sortir de casa. I ve molta menys gent a la missa de 12. De tal manera que des del Vaticà i moltes parròquies l'avancen a les 7, a les 8, a les 9 de la nit per a que la gent vagi a missa i després se'n vagi a casa a sopar. És una inversió de prioritats, però és així.
Ja que està aquí, Monsenyor, no sé si voldria dirigir-se a la gent per felicitar-los el Nadal.
Jo sí, i a més agraeixo moltíssim a la COPE que em dona la possibilitat de lo que he fet per carta i per escrit, dir-ho també de paraula, que sempre és més, molt més proper. A mi m'agradaria que un any, després d'aquesta crisi, diguem, pandèmica que hem passat tots, pues que retrobem en Crist la força de la nostra idea i la nostra realitat d'acostar-nos als demés. Que siguem feliços, però no des d'un sentit individual o egoista, sinó fent feliç el que viu en nosaltres. A l'esposa, als fills, als pares grans, als veïns, que aquesta incorporació de la felicitat del Nadal que porta Jesucrist mos dura tot l'any, com diem, però sobretot aquests dies que ens serveix per a reflexionar i per a ser millors, clar.
Doncs, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, avui està aquí amb nosaltres, estem a dos dies del Nadal i és un luxe que ens feliciti les festes el nostre bisbe. Gràcies per estar amb nosaltres i que la gent s'acostumi a dir també en lloc de bones festes, bon Nadal.
Exactament. Gràcies per escoltar-me i bon Nadal a tots. A tots.
I ara tot seguit ja parlem de música, ja sabeu que és el meu tema estrella i mira, revisant el calendari apareix el concert habitual. I quan dic el concert habitual és perquè ja fa uns quants anys que al Cafè del Teatre, el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre, tenim un concert on tenim una persona que també ja fa uns quants anys que ens coneixem, que està sempre allí a l'escenari, el Xavi Roma. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, home, aquí anem resistint.
Bueno, avui vens ben acompanyat. Em fa especial il·lusió conèixer el Brian Caffrey perquè el Xavi Roma me n'ha parlat o li he escoltat aquest nom però un munt de vegades, el Brian Caffrey. Jo me'n recordo molt d'aquest nom i de sentir-lo nombrar el Xavi Roma. I mira que Lleida és relativament petita i no ens coneixíem. Brian, què tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Cómo estás?
Sí, fantástico, hombre.
Xavi te ha nombrado, al menos yo estando delante, un montón de veces.
Pero yo he nombrado Xavi en Dublín, ¿eh? Siempre, siempre hablo de Xavi Roma en Dublín. Lo que pasa es que no tiene fecha de 26 de...
Bueno, Brian, nacido en Dublín.
Sí, 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 sí.
Y ahora residente en Lleida.
Sí, ahora mig vida aquí, ahora. Más o menos, ¿eh?
Pues ¿Cómo llega un músico de...? Bueno, un músico. Oye, ¿tú cuándo saliste de Dublín?
Sí.
¿Eras músico o no?
Yo creo que no. Yo he empezado a tocar la guitarra bastante tarde, porque he dedicado al diseño gráfico, ilustración. Pero claro, cuando vas a una universidad y está lleno de artistas, pues muy rápido coges la guitarra y puedes encajar, ¿no? Y al final de este... Yo recuerdo que al final del curso yo era el único que estaba nombrado el cantante de cualquier actuación de session o de jam. Porque parece que tenía una voz parecida al Neil Diamond, sí. ¿Vale? Y de golpe la gente me miraba, hostia, el Brian canta. Y yo, ah, ¿yo sí? Pues aparte de este he empezado a tocar más en serio. Pero sí que he encontrado que la guitarra era una buena... como un backup, un reserve, con viajes y falta de dinero, puedes tocar en la calle. Y claro, con 25 años eso es un lujazo, porque te vas, sabéis, y mira, me pongo aquí una horita y voy tirando. Y al final he llegado a Barcelona después de viajar tanto, y yo creo que Barcelona es muy especial, sabéis, el clima, la gente, el buen rollo. Y aparte de entonces empecé a tocar. En esta época, no sé qué recuerdes, que solo había tres bares irlandeses. Y creo que había como seis grupos irlandeses peleando para tocar en estos bares. Y yo ganaba, porque yo tocaba solo, ¿sabes? Y tenía una voz potente Y mientras los demás tocaba música más irlandés, más tradicional, y contaba con un fiddle, un violín o lo que sea, y siempre había jaleo de, oye, pero es muy caro, tres, entonces Brian solo está solo y tal, y más barato, y pues mira. Y de golpe tenía como 5 o 6 actuaciones a la semana, y esto durante años, ¿eh? Estoy hablando de colegio intensivo de estar ahí cada noche tocando para...
¿Y ya tenías canciones propias?
No, he empezado a trabajarlos. Tenía algunos de Irlanda, pero en plan broma. Sabéis que ya tenía canciones, pero no en serio, como cantautor.
Ajá.
Y claro, ¿qué pasa? Es que tocando tanto cansas muy rápido de versiones. Porque ya al final estás pensando, ya he tocado este ayer y antes de ayer. Porque,
claro, el público siempre pedimos las mismas.
Sí, y el gran don de Barcelona es que cada noche había gente diferente.
Claro, por
nunca
eso.
Tocas para las mismas personas, es guiri, es turistas. Entonces pensaba, yo podía estar allí aún tocando y nadie iba a decir nada. Pero al final pensaba, no, voy a meter uno y luego dos y luego tres y al final consigues tu primer
claro,
disco.
El público es diferente cada día, pero tú eres el mismo cada día.
Exactamente.
Claro, al final.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que he empezado a improvisar con las mismas canciones.
Ajá.
Ya me cansaba de... He empezado a hacer versiones distintas de Hotel California, un reggae o lo que sea, porque ya cansas, ¿ya? Y entonces, mira, y después de un... Creo que en 8 meses tenía mi primer disco.
Ajá.
Grabado.
Brian, lo sé porque me lo has explicado tú antes.
Uh-huh.
¿Cómo conociste a Xavi Roma? Pero se lo voy a preguntar a él, a ver si se acuerda.
Yeah,
sí, que me recuerdo, sí. El vaig conèixer al City Arms, un pub, una sala aquí a Lleida molt, molt maco, un pub gran, que curiosament el vam trobar sense voler. Un dia em va comentar la meva dona, diu, hòstia, un pub així, rotllo irlandès, tal, i vam entrar i vam flipar. I el Brian toca allà, com m'ha comentat, i de sobte un dia dius, hòstia, entres allí i el tio toca i et quedes... Bueno, és una cosa que a Lleida no acostuma a haver, diguéssim, amb aquesta fórmula... com a Irlanda, no? I ens vam quedar allí flipant i, clar, va ser un dia de cada dia, era un dimarts, un dia així raro, no? I llavors a Lleida un dimarts pues, no érem molta gent i, clar, llavors, pues, òbviament, te permetia estar allà i interactuar, bé, va ser divertit. I ens vam anar trobant allà, el vam trobar, llavors ja anàvem, hòstia, anem, que toca el Brian, no? I anem a mirar i tal, i va... Pues guay, me estiraba en Guinness de puta madre también al paquete, con lo cual...
Sí, yo recuerdo que me preguntaba, ¿qué haces aquí? Y yo tampoco no sabía, pero me preguntaba, ¿qué haces aquí? Que tú eres claro. Irlandés, ¿qué haces aquí?
Era una mica alucinant, ¿no? Yeah. Tío, aquí, ¿no? Además, el City Arms no quedaba al centre de Lleida, quedàvem una mica apartat, que va ser una mica també la pena, perquè el bar... Li...
Hombre, molava, eh?
Sí, va funcionar
era
molt.
Era un bon local.
I va costar, hòstia, però era un gran local, i sí, jo recordo coses molt guais allà.
Sí, sí, sí. I el Jesús que lo muntava està molt en favor de la música en directe, sempre
lluitant. Jesús havia estat a Irlanda, també, vivint, i va lluitar molt amb el tema i es va enrotllar moltíssim. Sí. Era molt gran, també, el lloc, però, hòstia, era sensacional.
Sí.
Bueno, havia començat explicant-vos que estava avui aquí el Xavi Roma per parlar del concert habitual de Sant Esteve, ara que hem conegut el Brian també, us explico que al Cafè del Teatre, aquest proper dia de Sant Esteve, el dilluns dia 26, a 8:45 del vespre, tenim, doncs, un concert interessant, eh? Jo crec que força maco, i és que tindrem a Arlo, que és el grup del qual està el Xavi Roma, que ja els hem conegut, que ja tenen 2 discos, que ens els han vingut a presentar, juntament amb el Brian Caffrey, amb un tema comú, amb un nom comú, amb el Tom Petty.
Bastante, sí. Tom Petty, sí.
¿Quién es Tom Petty?
Who is the fuck Tom Petty?
Claro.
A ver, Tom Petty ha muerto hace 5 años.
¿Pero ¿vale? ¿Qué es para vosotros Tom Petty?
Y, bueno, es una referencia. Es como, para mí, Tom Petty no es el grupo. Quizás esta es la distinción entre yo y el Javi. Yo siempre me gustaba Tom Petty porque he visto que su música funcionaba muy bien solo. Para decir que él coge una guitarra acústica, podría tocar una canción. O sea, hay muchos de estos que no saben hacerlo, depende del grupo. Pero aparte, el Xavi, obviamente le interesaba el Heartbreakers, porque son rockeros, siempre presentan el concepto de las guitarras, Gibson, Gretsch, Fender, toda esta movida, y claro, y lo hacen en serio, para decir que son el Tom Petty no viajaba de gira a Europa, porque encontraba problemas de montaje de amplificación, ¿no? De sistema de presentar su música. Era muy detallista de cómo tiene que sonar. Y, Yo más he oído Tom Petty en Irlanda muy a menudo. Sale mucho más que aquí en España, ¿eh? Uh-huh. Y claro, lo vendían como un Bruce Springsteen, como un Bryan Adams, como este tipo de onda muy, muy comercial. Pero realmente era muy especial. Tiene unas canciones que son muy cantautores, completamente, ¿eh? Uh-huh. I no sé, Xavi, tu com el veus?
Sí, tot el que diu el Brian. I veureix una mica també... Clar, té la part aquesta de banda de rock and roll, amb molta icona, no? Però, bueno, tenien molt el so. Ells treballen als Estats Units, van amb 125 de, mm-hmm. de potència, de corrent, llavors això els afectava molt el so, perquè canvia radicalment.
Ah, clar.
Contra més xitxa tens, canvia molt el so. I la part aquesta amb el Brian, quan vam parlar, doncs, centrar-nos amb el Wildflowers, que és... Per mi també, com el Brian, és potser el millor disc de Tom Petty. I és un disc també amb el qual ell està molt relaxat, canta molt... Hi ha cançons amb una tralla de l'hòstia, sí. I en canvi el tio està cantant molt, molt relaxat. I és un disco mític, i vam confluir aquí, vam dir, hòstia, doncs, per què no revisitem el disc, el toquem tots plegats, no? I per donar-li una mica més de substància, perquè clar, el bolo pràcticament durarà 2 hores. Anirem a 2 horetes, llavors fem alguns dels temes... Alguns emblemàtics i altres no molt coneguts, perquè Petty no és molt conegut aquí, tot i que de segur que quan toques, si ja escoltes el Free Falling o Learning to Fly, molta gent, hòstia, la canten, algú se pensa que és del Joe Mayer.
Però aquests temes fixa tan transcendit
el
tot Petty, realment, eh?
Són temes atemporals. Les grans músics, com les grans cançons dels grans músics, per mi són atemporals, no?
A més, jo crec que aquestes cançons han d'existir perquè la gent, quan l'escolti, tinguin ganes d'aprofundir. Escolta, vaig a veure què va fer Tom Petty, no?
Sí, torna a llegir els clàssics.
Sí, és aconsejable, eh? Nos ha sorprendido mucho en el último acto.
Además, a mi sempre m'ho han explicat així, la bona música no t'entra a la primera.
No.
T'hi has de posar, te l'has d'escoltar, i a poc a poc et va entrant, i llavors...
Sempre hi ha alguna cosa que et crida.
No, correcte.
I notes que allí hi ha algo més, no? I, de fet, Wildflowers és un disc així, el primer, és la... Quan poses el primer tema, Wildflowers, que és superacústic, i comença ell sol amb l'acústica, ja te quedes dient, hòstia, què és això, no?
Yeah.
I a partir d'allí vas investigant i el disco se t'endú. Però és això, quan vam fer un tastet amb el concert en benefici d'Open Arms, la fundació d'Open Arms, que, bueno, una gran fundació amb el tema de tots els migrants, de la problemàtica del Mediterrani, de la gent, doncs, que marxa al seu país amb patera, jugant-se la vida, i que moltes vegades, doncs, la perden. I van fer un concert en benefici, van fer un tastet dels temes. I hi havia gent que venia i deia, hòstia...
Sí, esta és la part que quiero decir, que m'he sorprendit la cantidad de gente que m'he comentado. Yo no sabía nada de Tom Petty, pero me gustaba muchísimo. Y, claro, este es el homenaje al Tom Petty, porque tiene esta versatilidad en la música. Hay temas más rockeros, però al final del dia és un paquete muy, muy bonito. El concierto va a ser...
És molt xulo.
Per a mi, muy xulo.
Us recordo la web cafedelteatrelleida.cat, que allí podeu comprar les entrades, perquè després no tinguem problemes, cafedelteatrelleida.cat. A més, insisteixo, que és un dia...
A més, el plaer de poder fer per Tom Petty, els artistes d'aquest calibre, per mi, tan grans com altres, no? Com Neil Young i altres, t'acompanyen al llarg de tota la vida i te'ls van entrant i sortint de la tua vida sempre puntualment, i sempre et trobes un son com el teu salvavides, no? El teu allò. I la veritat és que sentir cantar Tom Petty per un anglès, un irlandès, en aquest cas, l'accent, hòstia, és una passada. Clar, nosaltres podem intentar imitar i parles anglès i intentar rascabola, però no és el mateix. Llavors, òbviament, ho havia de cantar el Brian. I nosaltres fem The Heartbreakers, allí li fotrem... Bueno, la banda està guai, molt engraçada, molt bé, molt xulo i...
Sí, sí, som...
Abans d'entrar a l'entrevista, el Brian em deia, diu... Bueno, habrá muchas guitarras en el escenario.
Sí, sí. Per guitarres no sé.
Es que Arlo es mucha guitarra.
Mucha guitarra y muchos guitarristas, sí.
Però controlado, controlado.
No, como algo malo, no como
algo... No, hi ha molt equilibri i la veritat és que, bueno, el Brian també toca la guitarra acústica, llavors, òbviament...
Sí. Però... Es la primera vez que estoy haciendo menos... Para decir, como puedes descansar de tocar la guitarra acústica y enfocar en cantar, es un placer, ¿sabes? Claro, porque el fondo es una maravilla en esta actuación, es de nivel. Entonces yo, para mí, es un placer, vamos, es un placer. Bien. Es otro cambio de chip, ¿sabes? Haces el cantautor y tienes que presentar tu música, pues el enfoque es distinto, ¿no? Cantas tu propia letra y consigues transmitir algo, pero el Tom Petty es como... Oh, qué bien, ¿sabéis? Es solo disfrutar el viaje.
Muy bien.
I és
sí, a costa, vull dir, hem trobat una mica l'engranatge de, sí, respecte a espais, els tempos, que són molt importants, perquè et veig uns tempos molt, molt baixos, no? Que sembli, i no t'ho sembla, quan m'escoltes, dius, hòstia, i de sobte te poses a tocar i dius, hòstia, superlent, tio, sí, que fort, no?
Sí,
i va, i llavors te dones compte que si no és este tempo no, no camina, no? Yeah. Quedes, tia, yeah. Dius, no, no, hem d'anar allà, no?
Yeah.
I el bateria, el Jaume, doncs, ha hagut de frenar-nos molt, perquè, clar, les guitarristes tenim tendència, jo sobretot, a, sí, anar en van.
Sí, no, esto representa que con cinco guitarras también podemos tocar canciones muy íntimas, bueno, ¿sabes?
Ahora, m'ho esteu venent d'una manera que estic per entrar ja, café sí, del Teatre Lleida.cat i comprar l'entrada, no?
La és molt xulo, és que... molt, molt bonic, a més el café sona molt maco.
Crec
i...
que serà un concert molt maco.
Sí, el
és una sala molt bonica i el Marc, el tècnic, ho fa sí, sonar molt bé i la veritat és que és un plaer tocar
sí,
allà.
Sí, sí.
Sempre dic que és una de les millors sales de l'estat.
Pues us ho torno a recordar, eh? Café del Teatre Lleida.cat, allí teniu tota la informació i des d'allí també, doncs, escolta, comprar les entrades i, si no, us atenseu, però, escolta, que anticipada són 10 euros i el mateix dia són 12 euros, eh? Arlo i Brian Caffrey amb aquest Tom Petty de fons, bueno, de fons no, de primer plano.
De
Tom Petty de
sí,
primer plano.
Sí, sí, sí.
Xavi Roma, escolta, aprofito, Arlo. Com està, Arlo?
Bé, doncs anar fent, com el Brian. Bueno, el tema del virus hi ha deixat una mica de parón, ah, ja, però que, bueno, ens ha servit també per intentar fer cançons, en resituar-nos una mica, que a vegades també està bé, i el fet d'estar sols també, durant un temps no hem pogut veure'ns, i cadascú ha fet una mica la seva, i això també sempre és... No,
ja,
bona, fa salut.
Però és bueno, és saludable hacer un descans i dedicar al Tom Petty, per exemple, per a mi és quasi vacaciones, perquè me siento muy involucrado en la música, però per l'altra banda descansando de mi obligació com a cantautor, perquè és 24 hores el dia pensant
claro,
en la música.
Claro.
Hacer Tom Petty es que quedamos a ensayar dos veces esta semana, pues fantástico.
Muy
ja
bien.
Està, ¿sabes?
Sí, quan fas altra música estàs més tancat.
Evidentment. Clar, clar. Yeah. Molt bé. Però esteu treballant amb alguna cosa nova?
Tenim temes, encara no hem començat a mirar. La banda encara no, però jo penso que aviat ens posarem a rascar temes.
Perfecte. Doncs, dia de Sant Esteve, a 8:45 del vespre, el Brian Caffrey i Arlo, amb Xavi Roma, amb el Jaume Piqué, amb el Nil...
El Quim, sí, tot.
El Quim, bueno, un i menys, perquè cada vegada sou... Jo sou uns quants, eh?
No, seguim sent els mateixos aquí. En aquest cas no hi ha el Didac, perquè no era una pel·lícula per fer amb dues bateries i tal, i també el Didac a set pare no fa molt i està molt, molt...
Bueno, clar.
Molt centrat amb la cama, amb el xaval, amb l'Hugo i tal... I hi ha la Cristina, perquè amb el Petty sí que
sí,
la part del teclat i el piano
sí,
és molt important,
sí,
perquè, òbviament, els Heartbreakers i el Ben Montaigne, que és un figura, i la Cristina Barceló està és pianista, llavors estarà assumint aquesta part. Som sis igual, però en lloc de les bateries, doncs, més guitarres. No?
Doncs escolteu, que, Brian, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Después de oír tantas veces hablar de ti.
Pues ya, estamos ya...
Aviat el tindràs aquí amb algun tema.
A les plataformes digitals podeu trobar tant la música de Arlo com la del Brian Caffrey, t'ho claro, dic perquè... A vegades, ara els estem escoltant aquí, diu, escolta, el Xavi Roma i Arlo, què feien de música? Doncs busqueu-los, perquè tenen els dos discos d'Arlo a les plataformes digitals. I el Brian, què feia? Doncs escolta, busqueu-los igualment,
sí,
que a més, a través de Spotify, per exemple, es pot escoltar de manera legal i totalment gratuïta. Per tant, és una manera...
El Feed the Flame té un milió d'escoltes, no?
Sí, sí, sí.
I el Brian, molt guai.
Que avui en dia... aviam, és relativament assequible, poder escoltar música de manera legal i gratuïta. Pues Brian, un placer.
Un placer. Y mando un abrazo a Maxi Irving.
Vaya, señor. Ahí queda.
Ahí está. Ahí queda. Que quede claro, Maxi Irving.
Muy bien.
El futuro empieza
aquí. I Xavi Roma, escolta, que encantat de tornar-te a veure, que també és veritat, amb la pandèmia i tal, sí que havíem parlat, però per telèfon, no? Això de venir aquí, segurament, a l'estudi...
Sí, sí, sense mascareta.
Feia 3 anys que no ho fèiem,
Amb les caretes no és el mateix.
Escolta, que us vagi molt bé, dia de Sant Esteve.
Moltíssimes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Thank you.
WhatsApp, aquí ja anem directes cap a les dues de la tarda, és la sintonia de l'Espai Groc i, com sempre, doncs estem ben acompanyats, avui amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres abans de Nadal a tots i a totes.
Sí, sí, que aquest és el... És que, a més, aquest any, al caure en cap de setmana, això serà un... Re, un cap de setmana i vinga. Una mica llarg, aquest, que dilluns és festa.
Tant,
el vinent no, El vinent cau fatal, però bueno, ja en parlarem. Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gor. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, molt bon divendres.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No vens amb el mono blau? Mono blau, casc...
Sí, pràcticament, pràcticament.
Casc blanc perquè... d'obres...
Bueno, ah. A més, si no hi ha res de nou, abans de final d'any acabarem totes les obres previstes. Estarà... El pas que està siguent...
T'ho dic perquè ja sé que poso el dit a la llaga,
sí.
Però el tema de les obres...
El tema de les obres és molt pesat, però estic molt, molt contenta, per
molt
exemple,
bé.
De com ha quedat tot el tema de les finestres, perquè teníem aquell sistema d'unes finestres partides per la meitat que es van fer en el seu moment d'una forma provisional i han portat 20 anys.
Bueno, sí.
I ara les han pogut canviar i la façana fa molt goig.
Escolta, que esteu d'aniversari.
Sí, el gener fa 25 anys que estem a l'edifici nou.
Perquè la Mari Carmen Salvador, que repassa el que passava fa 25 anys... va donar la notícia de que l'obertura, i dic,
sí.
Li diré a l'Antònia...
El 21 de gener farà 25 anys.
21 de gener.
21 de gener. Vale, no. I t'he de dir que l'1 de novembre va fer 180 anys de la creació de la biblioteca.
Això sí que me'n recordo, però el 21
portem,
de gener...
Portem una miqueta d'antiguetat.
El 21 de gener cau un dissabte.
Sí.
I que el dia 20 estaràs aquí.
Sí, ja ho celebrarem.
Bueno, pues, això,
ja ho celebrarem, no. Sí. No, a nivell de la biblioteca, la idea és no fer una celebració en concret, sinó que és durant l'any... D'alguna forma anirem fent esment i el que volem l'any que ve és celebrar els 25 anys de l'edifici nou, però sobretot celebrar els 180 també de la creació de la biblioteca i donar a conèixer a la mesura que puguem els fons patrimonials que tenim.
Molt bé.
Una mica és la idea que tenim.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Us he presentat tres de les persones que tinc a l'estudi. Hi ha una quarta, que ja la vam anunciar, que vam estar fent gestions. Però gestions d'aquelles de... d'estar tan sol·licitada que no... Que, bueno, jo aquí em vaig avançar i bons contactes amb la Puri Terrado i amb la Rosa Gort i al final vaig rebre un missatge d'aquells que em van dir tranquil, Ricard, que la tindràs divendres als estudis. Pruden!
Hola!
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, Ricard.
Sí?
Sí.
La Pruden és la famosa Pruden. A veure, anem a explicar-ho, la famosa Pruden. Roser, és la persona que ha estat a la taquilla de l'Auditori recomanant i venent entrades des de... Vaja, jo des de que recordo. Pruden.
Ara 24 anys.
24 anys, quasi
sí.
Nada.
Falten uns mesos. Sí,
quasi
sí,
nada.
Sí. 24 anyitos.
O sigui, mira, un any menys que la biblioteca.
Sí.
Per entendre, sí. Per començar-ho a ficar en context, ja.
I jo puc dir com a usuària de l'Auditori que totes les recomanacions que m'ha fet la Pruden sempre l'ha encertat, sempre. Quan he anat i ella m'ha recomanat alguna cosa, sempre músics, orquestres o alguna obra que no coneixia i ella em deia, no te la deixis perdre. I sempre, bueno, he estat molt agraïda de les recomanacions.
La Pruden, a banda de la tasca de taquilla, que és una tasca, sí, de vendre entrades i tal, la Pruden és les relacions públiques de l'Auditori, sempre us ho he dit i ho hem dit, i és gairebé és una institució aquí a Lleida per tota la gent que ve a l'Auditori escoltar música. Hi ha gent que no ve, no la coneix, d'acord? Però el 100% de gent que ve a l'Auditori escoltar música coneix a la Pruden i es deixa aconsellar per la Pruden i sap qui és la Pruden. T'he de dir que aquesta setmana ho hem tret a xarxes, que la Pruden marxa, que avui és el seu últim dia a l'Auditori i gairebé som trending topic, perquè m'entenguis.
Sí, sí.
A nivell Instagram, a nivell Facebook, mai havíem tingut tants likes, tants comentaris, tant... Això, aquest feedback tan important, és per la feina feta durant tots aquests anys, no hi ha una altra.
T'havies d'obrir un xarxes socials, Pruden, no sé si els tens.
Sí, doncs pues això... No tinc xarxes socials, cap.
En termes actuals ets una gran influència,
eh? Per això ho dic.
Ahir li vaig dir a la Roser, potser això ho hauríem d'utilitzar.
Oh,
en broma.
No, en broma no.
Perquè és ella la que sap fer les xarxes. Jo bueno, només xerrar allà a la finestra, això.
No, jo està prou bé. Pruden, sí. Escolta, jubiles avui?
Sí, avui és l'últim
dia.
Avui
és el darrer dia, eh? Sí, o sigui, aquesta tarda serà les darreres entrades.
Les darreres entrades.
Que vendràs.
I els darrers abonaments.
Quantes entrades hauràs venut?
Pues,
mils. Bueno, mils, evidentment.
Mils i mils i mils. Molts mils.
Moltíssimes, eh? Sí. Prudent, tu te'n recordes del primer dia? Com entres?
A l'auditori?
Sí.
Jo treballava a lo que era la llibreria Urriza. Un altre clàssic. I quan se va jubilar el senyor Fernández, un mes abans, la meva cunyada treballava a Cultura i diu, la taquilla de l'auditori se'n va a la taquillera, perquè estava, era una amiga d'en Bella que estava fent la carrera, diu, se'n va a la taquillera, si vols. De fet, jo ja tenia una altra feina triada. I dic, bueno, doncs pues me'n vaig. Va venir el senyor Pujol i me'n vaig. Dic, estic fent una pues gent. Mm. Però eren només dues horetes per la tarda. Doncs pues m'anava bé. I pues sí, vaig començar allà.
O sigui, d'aquesta manera?
D'aquesta manera. Vam anar diverses persones, no jo sola, eh? I bueno, aquest, el senyor Pujol me va triar a mi.
I com arribes d'una llibreria cap a l'auditori a ser una persona profètica? Per dir, escolta, això funcionarà.
Pues mira, jo de música és que no tenia ni idea. A mi la música clàssica, pues no sé. No, lo que tothom que...
Bueno, la Puri sempre m'ha dit que al final no cal entendre, i és a dir, no, o t'agrada o no t'agrada.
És això. Jo de música clàssica no sabia lo que era una trompeta de confonia, d'un trombó, no, això no. Però sí que la primera vegada que me va impactar, de fet, va ser al començament, amb un ensaig. Estàvem fent una gran orquestra o algo i me vaig apropar. I allò, llavors, me va impactar. M'encantó aquello. Me transmitió algo, no sé, algo diferente, ver todos los músicos, toda la orquesta. Es que es completamente diferente.
Més pels de punta, eh? Jo també ho he viscut, això. Eh?
Y le dije entonces al jefe, al señor Pujol, digo, ¿y yo puedo entrar después al concierto? Dice, hombre, es la primera vez que se lo preguntaban los sí, empleados. Sí, sí. Y sí, por supuesto. Y empecé. Entonces, ¿qué pasa en el auditorio? En el auditorio tienes una gran suerte. Es que están también todos... Tu jefe siempre... Bueno, mi jefe siempre es un profesor de música, excepto el señor Pujol, pero que también sabía música. Uh-huh. Él es... La Puri es una pianista y era cap de estudis del conservatori. La anterior també. I jo, pues, m'agrada molt aprendre. Molt. Això sí que...
I ja anaven dient, mira, fixa't aquest pianista, fixa't aquesta violinista, fixa't com ho fa.
Sí, jo soy curiosa. Más que soy curiosa, me gusta igual que me gustaba leer desde el principio. Y ha sido así poco a poco. Entonces, cuando venía, me daban el programa, la programación, pues entonces sí, ya preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y cómo no es? Y es escuchando. Es entrar y escuchar. Y ya está. Y un día te emocionas y así.
Però veus, descrius una cosa que diem sempre, és fer el pas d'anar-hi.
Sí, clar, des de casa
no ho escoltaràs.
No.
S'hi ha d'anar.
Sí.
S'hi ha d'anar i potser algun dia n'escoltaràs alguna que no t'agradarà tant. Però normalment...
És completament diferent. És que no té res a veure. És anar. És com el teatre. És anar i
viure-ho. T'asseus, t'oblides de tot i ho vius.
Això. I sobretot t'oblides de tot.
Jo penso que aquest ritual de que et desplaces a un lloc, que agafes un celler,
sí,
que es tanquen les llums i que en aquell moment no hi ha res més. No hi ha telèfon, no hi ha una rentadora que s'ha de penjar, no hi ha encàrrecs, no hi ha algú que et diu, escolta, per cert, no, en aquell moment ningú et diu res. Tu tampoc... O sigui, tens el cap allà, penso que fa una experiència totalment diferent. És igual el que diu la Prudent, la música, el cinema, el teatre, no té res a veure una pel·lícula al cinema amb tota aquesta posta en escena que té el cinema que a casa.
Això totalment d'acord.
I si més a més tenim la sort de tenir un auditori com el que tenim, doncs no cal dir res més.
Prudent, què farem demà?
Demà dissabte...
Què farem demà? És que demà és l'endemà.
És l'endemà. Bueno, demà he de procurar fer moltes coses. Moltes. El començament és el començament de Nadal.
Demà t'ha caigut fatal del punt de vista que és dia 24. Sí, per tant, sí. Com que sempre anem a darrera hora, doncs és veritat. Demà vull dir sí. Els propers dies.
Sí. Pues a mi... Yo siempre digo, a mí me faltan horas del día, me faltarían vidas.
Yo pienso que para
hacer lo que me gustaría me faltarían vidas, porque tengo tantas cosas en la cabeza. Mi cabeza siempre es como una olla a presión, que tiene ahí un montón de cosas.
Eso es bo, ¿eh? Diuen els experts.
Sí, de cosas por hacer. Pues no sé, me gustaría pues salir a cualquier sitio. Que me da igual el sitio, que me encanta, coger los libros, ir con dar un paseo tranquila, ir a ver a mi madre, tranquila, sin prisas.
Claro, sense mirar el rellotge.
Eso es para mí muy importante, con tiempo, tener tiempo.
Bueno, és tot un luxe, eh? Doncs, Prudent, jo vaig sentir a parlar de tu la primera vegada fa un munt d'anys amb la Puri Terrado, que m'explicaven, tu tranquil, que tenim una persona a la taquilla, que ja veuràs, ja la coneixeràs. Et vaig conèixer un dia venint amb un espectacle, em va presentar la Puri, però fa molt temps, d'això. I, escolta, la Prudent, eh? La Prudent de l'Auditori. Bueno. És difícil fer-se un nom així, eh?
La Puri també és, ojo, que ella al millor és una miqueta exageradilla.
Em consta, després indagant, que hi ha molta gent que et pregunta directament.
Sí.
Ve a comprar una entrada i diu, escolta, pel mes que ve.
Sí, esto sí que es así.
Ah?
Sí.
Escolta, la gent, al final...
És muy gratificante para mí esto.
I aquests últims dies, val a dir, Ricard, que la gent està venint molt en massa, que sabent que la Prudent marxa i com que tenim nova temporada...
Escolta, pels propers 6 mesos Prudent què vaig a veure, tu?
Aconsella'm que de comprar ja quins no pot fer fallar. Clar, corrents, aquests últims dies. I avui potser hi haurà cua fins i tot, eh? Avui, a l'Auditori... Bueno.
Ara, i que teniu molta venda anticipada.
Sí, però ja...
Anem bé, sí.
Ara ho tinc molt fàcil. Això, aquests últims dies, perquè jo ja m'he fet el meu abonament.
Te donava a preguntar ara, dic, t'has fet un abonament o no? Ja?
Bueno, jo m'he marcat els concerts que aniré, que són molts, però los imprescindibles per mi. I com los tinc marcats, ja,
Però Prudent, mira ara, perquè podràs entrar 15 minuts abans.
Sí.
Asseure't. Fer el ritual que deia l'Antònia, que s'apaguin les llums. Sí. Clar, quan estàs a la taquilla, suposo que entrava 5-10 minuts tard sempre.
Sempre.
Ara no, ara t'asseus i veure tot el ritual.
I posar-me a la zona de l'amfiteatre.
Veus?
Que mai me puc posar, que m'agrada.
Escolta, Prudent, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis acompanyat. A més, avui ja ho sé que és el dia i que ara ja, però suposo que cap a la tarda afloraran més emocions. I conforme vagin avançant les hores, doncs encara més. Però t'agraeixo moltíssim que ens haguis acompanyat. Ja sé que et feia una mica de cosa venir a la ràdio, però ja has vist que això és com l'altre. Sí. Un cop comences, ja està.
Com anar en bicicleta.
Ja? Vull dir, exactament.
Gràcies a tu.
Enhorabona a tota la trajectòria, sobretot.
Gràcies.
I no deixis d'escoltar música.
No.
Gràcies, Prudent.
De res, a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Espera, que marxem cap als pessebres de la biblioteca, que també tenen pessebres a la biblioteca.
Sí, nosaltres cada any acollim el concurs de pessebres que fa l'Associació de Pessebristes de Lleida i bé, la veritat és que si esteu a Lleida i aneu passejant amb els nens o el que sigui, podeu entrar a la biblioteca perquè a més hi ha pessebres molt originals, o sigui, hi ha realment persones amb un sentit de creativitat i amb materials totalment diferents i, bueno, molt bé, molt reeixits. Dona gràcia, fa gràcia veure la imaginació que poden posar els nens a l'hora de fer els pessebres. N'hi ha, aquest any, a més, ha hagut moltíssima participació, estaven molt contents de l'Associació de Pessebristes i
tindrem fins després de Reis.
És que jo crec que els nens ja són els únics que són genuïns, que tenen idees fresques i noves.
Sí, però és que hi ha coses... N'hi ha un mateix que és amb unes botelles com de... unes ampolles com si fossin de perfum. No sé, és que hi ha... que realment... I tu veus, eh? Veus la figura i, no, i en canvi no és...
Seguiu amb l'exposició Mare Nostrum.
Sí, Mare Nostrum, Mar de Mort, que és aquesta exposició de l'Associació d'Artistes de Ponent i que tots han fet alguna obra relacionada o per a conscienciar amb el tema del mar Mediterrani, tant pel tema ambiental com pel tema de la tragèdia que hi ha de les vides humanes amb totes les migracions, que precisament la setmana passada vam tenir una xerrada de la ONG Open Arms i, bueno, posava... esgarrifava sí. Sentir les històries i sentir tot el que està passant i que al final arriba un punt que ho normalitzem tot.
Sí, sí, aquest és el problema. Sí. Aquest és el problema. Sí. I després recordeu que a la biblioteca teniu unes bústies, doncs ara per Nadal n'hi ha dos.
Sí,
ha dos.
Tenim la bústia que està al carrer Governador Montcada, que és la bústia automatitzada que...
La
de retorn. Tu fas el retorn i automàticament se't fa el retorn i després tenim una bústia manual al carrer Sant Cris, que és la que teníem abans.
Sí, però és que ara en tens unes de més.
Ah, i després tenim una altra bústia. Sí,
tenim... Aquesta només apareix per Nadal.
Sí, tenim la bústia dels Reis.
Ara, la carta dels Reis.
Per la carta dels Reis, els nens i nenes que vulguin, primer poden agafar la carta a la biblioteca. Tenim unes cartes molt maques per escriure els Reis, que cada any fa el servei de biblioteques amb un il·lustrador diferent, i bueno, sempre són molt boniques, i a més, una vegada feta la carta, la poden posar a la bústia.
Només important en aquestes dates. Eh?
La més important.
Sí, sí. Jo recordo de petit la emoció d'escriure-la, però després m'he adonat de l'útil que és pels pares que els nens escriguin la carta del rei.
Home, sí. I tant. Ja? Sí. Aquestes tradicions que no es poden perdre.
Va molt bé, eh?
Sí, sí. I doncs ho trobaran tot a la sala infantil, que a més també han fet tota una selecció de llibres del Nadal, de novetats, que a més allò no us els quiten de les mans, però que estan molt bé.
Molt bé, doncs, Antònia, que sé que has de marxar corrents.
Sí, només una cosa, recordar que fem un horari especial del Nadal, tanquem els festius, i el dia 23 i 30 tanquem a les 3 de la tarda.
Molt bé.
I la resta de dies amb l'horari habitual de la biblioteca.
Antònia, bon Nadal.
Gràcies igualment a tots.
Divendres toca, encara, la setmana vinent?
Ah, doncs, jo no.
Antònia, bon Nadal i fins al 2023.
Ja. Jo no, perquè si vols la de Reis, sí, si vols la de Reis, sí, però la que ve...
No, la de Reis no, que és festiu.
Clar.
El dia 6.
Ah, val. Jo, més que res, que estic fora i on estic ja saps que hi ha molt mala cobertura.
Doncs,
si no, no
bon Nadal i bona entrada al 2023.
I bona entrada al 2023. Vinga, una abraçada a tots.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Li ha sortit de dins, ha dit, no, jo la setmana que ve res, nada. En fi, va, que ara us pensaré que ens hem fet una foto amb la Pruden, amb l'Antònia, amb la Roser i amb la Maribel, i jo també surto per allí, amb el cap gran, però vaja, vull dir que sortim tots. És, jo crec, una foto històrica. La veritat és que a l'Espai Groc hem passat coses, afortunadament, sempre molt maques, eh? Maribel Tos, va, que estem al Caixa Fòrum, seguim amb els personatges de Pixar, tot el Nadal.
Tot el Nadal.
Fins al febrer estarem.
Fins al febrer. Recordar que aquestes festes, Caixa Fòrum està obert al públic, però sí que tenim doncs, uns dies de tancament. Tanquem el dia 25. Demà, dia 24, estarem oberts fins a les 2 del migdia. Uh-huh. Per tant, demà a la tarda no tindrem la visita guiada a l'exposició.
El dia 24 a la tarda jo crec que els nens estan per d'altres històries ja.
Sí, els nens i tothom. I també doncs el dia 1 i el dia 6 estarem tancats, però durant tots aquests dies el públic que vulgui pot venir doncs a visitar doncs aquesta magnífica exposició totalment gratuïta. I recordar que en horaris especials tenim en sala la figura doncs, de l'educador, del mediador, en la qual doncs, el públic s'hi pot adreçar lliurement per tal de que l'orienti doncs, en la visita i que li resolgui doncs, aquells dubtes i qüestions que li susciti doncs, la
visita. No, és una manera maca de fer la visita.
Sí, sí.
Val, diumenge és Nadal. Dilluns, Sant Esteve.
Estem oberts de 11 a 2, amb horari de mediació, i el dimarts, dia 27...
Llavors, el dimarts, aterrem amb la darrera
pel·lícula de l'univers Pixar, sí, sí. No? I en aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de veure en pantalla gran a la projecció Coco. Mm. És una projecció del 2017, que és un homenatge doncs, al folclore doncs, mexicà, i és una pel·lícula que jo recomano fins a la societat, a tot el públic que ens està doncs, seguint i ens està escoltant, no? Amb la peculiaritat de que un educador de l'equip de CaixaForum Lleida presentarà la pel·lícula, projectarem la pel·lícula, que és en versió original subtitulada al castellà, per tant, és una oportunitat sí, única, sí, sí. I a l'acabar la pel·lícula doncs, dinamitzarà el col·loqui posterior.
Molt bé.
Val a dir doncs, que aquesta pel·lícula, Coco, posa fi doncs, amb aquesta trajectòria, amb aquestes quatre projeccions, en les quals doncs, CaixaForum Lleida ha fet un homenatge a l'univers Pixar. No?
Aquesta, de veritat, que si no l'heu vist mai... Mira, és una oportunitat per veure el que dèiem abans, en pantalla gran.
Absolutament recomanable, eh?
És molt colorida, toca un tema com és la mort, però des del punt de vista mexicà, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
I fixeu-vos que parlo de color, eh?
Sí, sí, ens traslladarà el Dia dels Morts a Mèxic, que té aquella celebració doncs, tan especial, no? Val a dir que també doncs, és una pel·lícula que ha estat molt guardonada, gaudeix doncs, d'un premi BAFTA, també d'un Òscar, el millor cine d'animació, és
mira, és d'aquelles pel·lícules
imprescindible.
Que encara que l'hagis vist unes quantes vegades, sempre t'arrencarà aquella llagrimeta, però bona, per entendre's, no?
És et remou, sí, però et deixa bé.
Et deixa bé, eh?
Sí.
És
sí.
Això, sí, sí, sí. Et remou, però et deixa bé.
I la música preciosa.
Sí, la música és la gran
molt
protagonista d'aquesta gran
sí.
Molt bonic.
Producció.
Parlant de música, Maribel, dia 28.
Dia 28. Un gran espectacle.
Dimecres.
Sí, sí. Un gran espectacle programat a CaixaForum Lleida pel públic familiar, per nens i nenes a partir de 2 anys, però en endavant. I aquest espectacle porta per títol Alma, el durem a terme a les 12 del migdia i el replicarem a les 6 de la tarda, i és un espectacle poètic i sensorial que ens farà viatjar a través doncs, de diversos objectes a l'ànima de les estacions de l'any. No? Viatjarem a la primavera, a l'estiu, a l'hivern, a la tardor. I bé, deia que és un espectacle que en la web, com el públic ens pot seguir, és recomanat doncs, pels més petits, però val a dir que és un públic, és un espectacle recomanat per a tots els públics.
Això és caixaforum.org/Lleida, allí ho teniu tot. Eh? Gràcies, Maribel, i
a vosaltres,
bon Nadal.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Si parlem de tradicions, a l'Auditori Municipal Enric Granados no falten, com ja fa dies que ho venim anunciant, els valsos i danses de Nadal, que són el dia després de Sant Esteve, dimarts.
Exactament, dimarts dia 27, a les 8 del vespre, com ve passant els darrers anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig i en aquest cas acompanyada per la soprano Sara Banyeres, ens oferirà el tradicional Festival de Valsos i Danses, que ja és com una institució també aquí els Nadals a casa nostra, no? No s'entén el Nadal a l'Auditori sense aquest concert. També us hem de dir que està pleníssim, que queden poquíssimes entrades darrere hora, que si algú vol venir, les vol regalar, etc., que ho faci ja, que no perdi temps, perquè si no, no tindrà l'oportunitat de venir el dimarts dia 27.
Home, pleníssim, pleníssima.
Sí, 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 sí que... estem molt contents, l'Orquestra Simfònica també, que estem amb ella aquests dies molt parlant i a veure com... I la veritat que s'ha plenat molt des d'inicis de desembre, eh? Vull dir, la gent vol venir a aquest concert.
Els clàssics... són clàssics, per això són clàssics.
Sí.
Prudent.
Sí, sí, sí.
El Festival de Valsos i Danses de Nadal és igual si l'has vist una vegada o dos.
Sí. Hi ha gent que ve cada...
Fa Nadal, això.
Fa Nadal.
Sí.
Això i aquests, els concerts de Nadal i aquestes històries,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Fa Nadal.
Sí, sí.
Roser, escolta, vosaltres ja fins al gener?
Exactament, nosaltres aquest el dia 27 serà el darrer concert de l'any per nosaltres, llavors ja comencem la nova temporada, el primer concert de l'any nou, del 2023 serà el 15 de gener ja, per tant, vull dir, fins al 15 de gener no tenim activitat de temporada nosaltres a l'Auditori així, val a dir, la setmana vinent l'equipament està obert taquilla estarà oberta, no hi serà la Pruren, hi haurà el David, per tant, també coneixent Anna, així serà una oportunitat de tots els clients que venen a coneixent el David, que ara com ara està a la taquilla, i nosaltres també ja ho anunciarem divendres vinent, però la primera setmana de gener és la setmana que tanquem l'auditori, per descansar tots plegats de tota l'activitat que portem a terme durant aquests darrers mesos, tot l'any, però especialment aquesta tardor i aquest inici d'hivern. Llavors ja, a partir del 7-8, la segona setmana de gener, el 9, ja ens posem en activitat. De fet, el 10 tenim roda de premsa ja per anunciar els mitjans així d'una manera molt més per difondre-la a lo grande, podríem dir, la temporada, la nova temporada de gener a juny, que a banda us he de dir també que tothom que vingui a l'auditori a partir d'avui i ahir la tarda ja ens va arribar el nou llibret de temporada recent sortit del forn, per tant amb tots els espectacles tant de música com de teatre que oferim a la temporada Lleida. I val a dir, com ja us hem venim anunciant tant la Puri com jo, que és una temporada fantàstica a nivell internacional, nacional i local. La música que sonarà a les nostres sales aquest 2023 val molt la pena. Portem artistes de primeríssima fila, començant el 15 de gener per la Elisabeth Leonskaya. L'Elisabeth Leonskaya és la gran dama del piano. Toca Mozart, com és una absolutament estudiosa, i amb 75 anys hauríeu de veure-la tocant el piano. Per tant, és l'ocasió, són concerts que vindrien a Barcelona i la gent hi aniria per veure-la. Sí. Tenim l'oportunitat de que la podrem veure tocant a Lleida amb la Franz Schubert Filharmonia. És un concert imperdible, o no, Prudent?
Molt.
Doncs
és fantàstic.
A la temporadalleida.cat ja podem començar a comprar les entrades si estem interessats. D'això en parlarem divendres vinent, de tota aquesta nova temporada. Jo tinc el llibret d'aquí, que me l'ha portat ja la Roser, per tant, ara començaré a remirar, ja que tinc la Prudent aquí. Ara us acomiado, però ja li dic que em vagi fent creuetes. Aquest sí, aquest sí, aquest sí.
És tal com ha dit la Roser.
Sí, sí.
És una temporada super, però fantàstica de veritat. Perquè, clar, això no sempre se pot fer encara que vulguis.
No, no,
Le dic a la Puri, és que t'ha sortit, digo, tu l'has fet això a consciència, perquè a mi m'agradaria molt, molt, molt i molt vendre aquells concerts, que són ja com a mínim 15, que no... És que són
15, imagina't.
Com a mínim, que no te pots perdre de cap manera.
Doncs res, la Roser ens ho ven molt bé, també,
sí.
O sigui que amb això molt bé. Escolteu, que ens plantem a les dues, Maribel, Roser i Prudent, doncs escolta, un plaer que hagueu estat aquí amb nosaltres. Encara ens escoltarem la setmana vinent, però com que tenim Nadal aquí a tocar, doncs bon Nadal.
Igualment.
Molt bon Nadal.
Bon Nadal.
I Prudent, una abraçada molt gran,
Moltes gràcies, i bon Nadal.
Espero tornar-te a veure per aquí,
Sí.
Vale. I bon Nadal, família de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez i tornem dimarts a les 12:20.